posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC 1.
Passa gairebé un minut de les 12 del migdia. I a aquesta hora, com dèiem, ens actualitzem. Adrià García, Pau García, bon dia.
Bon dia.
Hores clau en l'incendi de l'Alt Empordà, el vent ha anat a la baixa a les últimes hores i els bombers esperen frenar l'avenç de les flames amb el suport de mitjans aeris.
Sí, el foc afecta més de 430 hectàrees i avança en pes per la tramuntana direcció Llançà. Aquest és el flanc dret de l'incendi, on s'hi concentren ara mateix bona part de la setantena d'efectius dels bombers. L'objectiu és treure rèdit del descens del vent, que ja no bufa amb tanta força com aquesta nit. Ho explicava fa uns minuts al Via Lliure el director general de Prevenció i Extinció d'Incendis del govern, Joan de l'Hort.
El propòsit és arribar al vespre nit amb les millors condicions possibles i tant de bo poguéssim dir que hem millorat molt la capacitat d'estabilització. Però insisteixo que a hores d'ara, bufant encara tramuntana i sabent que tindrem una finestra d'oportunitat cap a les primeres hores del migdia tarda, però que després tornarà a créixer, doncs l'hem d'aprofitar.
Hi treballen més de 250 bombers d'arreu del país que compten amb el suport d'alguns mitjans francesos. Tot i això, no és feina fàcil. Al llarg del matí només han pogut treballar 5 helicòpters i és que les ventades han dificultat els treballs de descàrrega i cap dels avions ha pogut sobrevolar la zona. Anem fins al centre de control dels bombers a Llançà. Última hora, Sandra Frolenta.
Sí, hola. Una vuitantena de bombers de la Generalitat treballen a l'incendi de Portbou, que segueix cremant. Ha minvat la tramuntana i s'han pogut, com dèieu, incorporar fins a 5 helicòpters bombarders per ajudar a l'extinció d'aquest foc. Ara mateix a les 12 estem a l'espera de la intervenció del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que no ha arribat encara, que està a punt d'atendre els mitjans. Al llarg de la passada nit s'han evacuat diverses construccions aïllades a tocar de les rieres de Portbou i de Colera. S'han atès unes 140 persones que han passat la nit al poliesportiu de Llançà i unes 40 al centre cívic de Colera. Es tracta de particulars que no van poder tornar als seus llocs de residència o d'estiueig a causa de l'evolució de l'incendi. Sentim a dues veïnes que viuen en diferents punts de la Rovellada, Cristina Casadevall i Alba Canal, que ens expliquen com han passat la nit.
Estem aquí a la Cala Rovellada. Aquesta nit hem estat bastant desperts perquè anàvem veient el foc com anava arribant a les cases.
Cap a la una vam veure que el foc ja havia arribat a la muntanya aquesta de Portbou, que ja començava a baixar la muntanya cap avall.
M'han dit que potser ara hi ha una mica més de problemes cap a la zona del Garbet, però aquí a la Cala Rovellada està tot cremat, però tot apagat ja, en principi.
A la una està previst que baixi la intensitat de la tramuntana i així fer més fàcils les tasques d'extinció. Els agents rurals tenen identificada la zona d'inici de l'incendi de Portbou, un punt del Pedregà, i la causa apunta a una activitat humana. La carretera N260 continua tallada fins a la frontera.
Doncs ara ho deia la Sandra, la bona notícia de les últimes hores, com dèiem, és que la tramuntana ja no bufa amb tanta força com aquesta nit. Tot i això, el vent es mantindrà tota la tarda, Gori Massip.
Doncs sí, la tramuntana ha anat afluixant al llarg d'aquest matí
i a hores d'ara bufa amb ratxes de fins a 60 km per hora, lluny ja dels més de 130 que s'han assolit de matinada. Aquest vent, però, no acabarà de desaparèixer. De fet, de cara a la propera nit i matinada es tornarà a intensificar. La bona notícia, almenys, és que avui la calor no ha d'apretar gaire en aquest sector, una temperatura que ara ronda els 23 graus i la humitat al 50%. Un termòmetre que no s'enfilarà fins més enllà dels 26 o 27 en aquesta zona de Portbou i la resta del país un temps tranquil, sol, quatre núvols decoratius a punts de muntanya i temperatures a ràdio, màximes en la majoria dels casos entre els 28 i els 34 graus.
Doncs a aquesta hora també continuem pendents d'aquestes temperatures i d'aquesta ventada, però també de la gent que està confinada. Els pobles de Colera i Portbou, també el càmping de Sant Miquel, que és a Colera, i les zones de Guifreu, Setcases i Sant Genís a Llançà, tenen tots els seus veïns confinats i ho estaran com a mínim durant tot el dia d'avui. Ho explicava també al Via Lliure, Laia Canyigueral, la delegada del govern a Girona.
aquests confinaments es preveuen que s'allargaran durant el dia d'avui i, per tant, doncs, demanar aquesta paciència a la població, que sabem doncs, que és un fet que limita. I...
L'incendi també ha deixat sense llum i aigua la majoria dels veïns dels tres municipis i, de fet, a Colera bona part de la població s'ha quedat sense telefonia. L'alcalde, Gael Rodríguez, explica que estan intentant trobar una solució per tal de poder arreglar la situació, però reconeix que fins que l'incendi i la situació de l'incendi no millori, els operadors no podran començar a restaurar-ho.
Tenim tota la població sense aigua a l'aixeta i sense electricitat. Estem investigant ara, ho hem comentat en el centre de comandament avançat, el per què, com s'origina, si és per precaució o si és un incident a causa de l'incendi. I després també hi ha diverses companyies que no proporcionen servei, diguéssim, de xarxa d'internet.
De fet, avui a Catalunya hem encetat el cap de setmana amb el risc d'incendi pels núvols. Bona part del país torna a estar pintat de vermell, és a dir, a 18 comarques, en alerta molt alta i 42 municipis on el perill de foc forestal és màxim. El cap dels Rurals, Antoni Mur, demana extremar les precaucions perquè la simultaneïtat d'incendis complicaria encara més les tasques d'extinció a l'Alt Empordà. Són declaracions a RAC1.
Estem insistint amb la presència d'unitats de vigilància i de... tant per la vigilància com per la informació als visitants, entenguin el per què no se'ls permet l'entrada.
De fet, arran d'aquest risc d'incendi, els agents rurals mantenen els accessos tallats a quatre parcs naturals. Són el massís dels Ports, les serres de Cardó-Boix, les muntanyes de Tivissa i Vandellós i, òbviament, també el Cap de Creus, on crema aquest incendi des d'ahir a la tarda. I ara els esports.
Ho hem sabut fa una estona, Ricky Rubio deixa el bàsquet per centrar-se en la seva salut mental. El base del Masnou ha comunicat aquesta decisió, a la que afegeix que donarà més informació quan ho cregui oportú i demana respecte per la seva privacitat. L'ex del Barça i el Joventut, per tant, no participarà amb la selecció espanyola al Mundial de Bàsquet, que comença a finals d'aquest mes, però no queda clar fins quan estarà apartat de les pistes. I en futbol, el Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda, Espanya ha eliminat Suïssa per 1-5 i ja està classificada per quarts de final. La catalana Aitana Bonmatí ha estat la jugadora del partit i ha fet un doblet. I tot just ara s'ha acabat el Japó-Noruega amb victòria per les nipones per 3-1, el que les converteix també en equip de quarts de final. I també està a punt d'acabar la cua del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, amb la pluja com a protagonista. Els catalans Marc Márquez i Pol Espargaró són entre els pilots que es disputen el pas a la Q2, que començarà a 1:15. I aquesta tarda es correrà la cursa d'esprint, que començarà a les 4.
Gràcies, doncs, Pau García, Adrià García, tots dos. Passen 7 minuts de les 12 del migdia, fem una pausa molt breu i estem molt pendents de la compareixença del conseller Joan Ignasi Elena.
Lliure, amb Eudald Martín.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3. 17, 19, 32, 38. I els sols, el 6 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som u. Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC1.
Va Passen 10 minuts de les 12 del migdia. Estem, com dèiem, molt pendents a aquesta hora de que comparegui el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per actualitzar la informació sobre l'incendi que des d'ahir la tarda crema a la zona de Portbou, de Llançà i de Colera, a l'Alt Empordà, i que a hores d'ara l'última xifra definitiva que tenim d'afectació són aquestes 435 hectàrees que agents rurals i bombers doncs, identificaven ja fa unes quantes hores. Aquí al Vell Lliure ho estem seguint des de les 8 del matí avui en aquest especial que estem fent, molt pendents d'aquest incendi que hi ha a la zona de Portbou. Com dèiem, doncs, per tant, un incendi que ara mateix una de les principals afectacions és que ha deixat sense llum i aigua al municipi de Portbou, un dels més afectats, com dèiem, i també part de la població està sense telèfon. Ho sentíem ara al butlletí, l'alcalde, Gael Rodríguez, diu que estan treballant per intentar fer arribar una cisterna d'aigua al poble i, doncs, això, no?, per reparar aquestes totes aquestes incidències, no?, amb els subministraments i això. A Portbou, sobretot, hi afecta el flanc esquerre, que va en direcció al mar, i els bombers treballen per evitar noves afectacions. Ara bé, on més centrats estan els bombers és en el flanc dret de l'incendi, que en aquest cas intenten evitar que arribi a Llançà, que és on ara sembla que les flames podrien acostar-se més. Els bombers s'entren, doncs, en aquest flanc dret de l'incendi de Portbou per evitar que salti cap a aquest municipi de Llançà, on fins ara havia quedat més al marge. Aquesta matinada, sobretot, les flames semblaven que s'acostaven cap als nuclis urbans de Portbou i també de Colera. De fet, l'alcalde de Colera ens explicava que la nit, en alguns moments, alguns veïns han vist pràcticament a tocar de casa les flames i que, de fet, fins i tot alguns jardins doncs, han tingut afectació. Sembla, però, que de moment no hi ha constància de cap dany material en cap edifici, en cap casa. Els efectius del cos treballen amb eines manuals i camions d'aigua per tal de convertir aquests focus secundaris que salten en pesos per la tramuntana o tramuntana, que ho explicava també el Gori Masip ara a l'informatiu. Sembla que mica en mica va a la baixa, tot i que s'espera que potser a partir de la una encara ho faci més. Recordem que aquesta matinada aquesta tramuntana ha bufat amb ratxes que han superat fins i tot els 135 quilòmetres per hora. I, de fet, aquest fort vent que encara dificulta les tasques d'extinció, i és que els mitjans aeris doncs, que treballen en aquesta zona no estan podent treballar més. Ara sí, anem cap a Llançà, que veiem que hi ha Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior, intervenint des d'aquest centre de comandament.
És el més important perquè és el que ha d'escapar-se, doncs, podria tenir o ampliar-se molt el perímetre i, per tant, el potencial de l'incendi. En aquests moments estem treballant entorn a 100 dotacions, estem parlant d'entorn a 300 bombers, i jo només voldria, doncs, agrair la feina que està fent, doncs, tots els dispositius d'emergències en aquesta feinada extraordinària per un incendi molt complicat, derivat, doncs, com ja saben, del fort vent, també de la calor, però molt particularment, doncs, del vent. En aquests moments tenim entorn a unes 500 hectàrees cremades, el perímetre és d'algú més, però en qualsevol cas el rellevant ara i el més important és que ja poden començar a volar dos aves. Diagnosticaran, doncs, com està la situació en funció del treball que puguin fer, doncs també prendran més decisions de si se n'enlairen més, etc. A banda d'això, reiterar, doncs, això, l'agraïment, el treball que s'està fent i també, doncs, a tots els veïns i veïnes del territori que estan patint i que estan confinats. Com saben, doncs, hi ha confinament a Portbou i també a Colera, també en alguna zona la més nord de Llançà, que toca Colera, doncs també, però més puntual, algun confinament, i persones evacuades que són persones més de trànsit, que estaven venint, i en aquest sentit, doncs, em deia ara l'inspector de bombers que, juntament amb Mossos d'Esquadra, doncs, a persones que estaven a l'estació de tren, doncs, les estan traslladant a operatius de bombers i de Mossos a una altra estació de tren. Per tant, en aquest sentit, s'està col·laborant, doncs, en intentar resoldre també aquestes persones que estan evacuades. Seguirem treballant tot el dia d'avui amb molta intensitat, insisteixo, molt centrats en anclar el flanc dret, que no s'escapi i, per tant, doncs, que no generi nous brots, nous inicis a altres indrets.
Conseller, volia preguntar, el relleu de bombers ha estat l'habitual a les 7 del matí, perquè es parlava que no hi havia també tots els efectius, i com ha afectat la vaga aquesta de bombers voluntaris per de Bocorobó, m'entén?
No, des del punt de vista de l'operativa, doncs, com totes les altres incendis, diguem-ne. I, per tant, doncs, el relleu dels bombers s'ha fet amb absoluta normalitat.
No hi havia cap bomber voluntari, no, de Girona?
Hi havia alguns bombers voluntaris treballant no sé d'on.
I sobre les causes, bueno, s'apuntava que hi hauria, seria per el factor humà, no sé ben si...
El que es descarta és que sigui per causa natural, però la causa no es coneix encara, s'està investigant i, per tant, sabem on ha estat a l'inici. A partir d'aquí, les causes les aniran investigant perquè és molt precipitat encara dir-ho.
Conseller, saben quantes persones han atès a la nit i quants evacuats i...
Evacuats han estat entorn a 150, aproximadament evacuats, i confinats doncs, tots els nuclis d'aquests municipis, d'aquests dos municipis i algun indret de Llançà, però particularment doncs, a Portbou i Colera. I aleshores doncs, hem fet novament aquest matí l'avís d'alarmes de protecció civil, d'emergència de protecció civil, per recordar doncs, el missatge d'estar confinats.
I els POCs del Ministeri es poden activar o no?
Sí, estan a disposició i això en aquest sentit doncs, opera molt fàcilment.
No? Vindran?
Vindran quan es decideixi que hi ha la nova... És necessari que intervinguin més... En aquests moments s'acaben d'aire, han de valorar quina és la situació i en funció d'això, però vaja, he parlat amb el delegat del govern, això està funcionant com sempre, com en tots els incendis, cap problema.
I continua actiu l'incendi, sí, exactament igual que fa dues hores, no?
L'incendi continua actiu, sí. Sí, sí. Espera, si vols afegir... Sí, no tinc cap problema.
Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior. Estem veient que ara canvien la persona doncs, que parlarà. Crec que torna a parlar el cap d'intervenció dels bombers. Escoltarem també què diu. De moment, Ignasi Elena, que ha apuntat doncs, que les hectàrees cremades ja són 500, per tant, unes 70 més que a primera hora del matí. Escoltem ara Moisès Galant, inspector de bombers de la Generalitat.
Ens l'estem trobant bé, còmode per poder treballar i estem centrats en allà. Ha baixat la intensitat de la tramuntana, no ha desaparegut, ja preveiem que no desaparegui. I la incorporació ara de les dues aguas permetrà testar si operativament a nivell aeronàutic és factible incrementar encara més a la fixa per donar-hi més potència intraaèria l'incendi o bé ho mantenim tal qual estem evolucionant. Ara mateix evolucionem bé, no estem pas descontents de com va la evolució, però també, com dèiem aquest matí, continuem sent molt prudents en aquest sentit. I continuem focalitzant sobretot en el flanc dret de l'incendi, que és la part que més ens preocupava des d'aquest matí. Estan sortint bé les coses i esperem que continuïn així.
Hi ha alguna previsió de quan es podran obrir la carretera?
Com deia el conseller, el que estem fent és, de manera quirúrgica, solventant situacions que ens van arribant i que juntament amb Protecció Civil, amb Mossos d'Esquadra, amb tot el personal que estem gestionant, donem sortida amb aquestes situacions. Tan aviat com sigui segur i no ens generi un sobreaccident, serà el moment d'obrir-lo, però serem excessivament segurs en fer-ho. És a dir, no voldrem córrer amb això, perquè sabem que a la nit s'ha de tornar a incrementar la tramuntana i si no ho tenim tancat com nosaltres volem i ho tenim valorat, realment no preveiem obrir-lo. Ara no és un escenari que contemplem a curt termini.
Per tant, és una cosa que fins que l'incendi no estigui perimetrat o controlat... No...
Quan el dolem per estabilitzat, que és la següent fase, ara el tenim en actiu, la següent fase serà estabilitzat i després serà controlat i extingit, que trigarem uns dies... Quan els tinguem estabilitzats, llavors serà el moment de prendre noves decisions. Ara mateix continuem amb el mateix pla que tenim.
Tarda es pot estabilitzar, ho creieu?
És la pregunta que ens esteu fent tota l'estona per intentar avançar els aconteixements. Ho farem a pams, ho farem a poc a poc. No volem córrer amb això. Hem tingut ja moltes experiències de tenir sorpreses en posteriori i el que us explicava aquest matí no és no voler-vos donar bones notícies, sinó que hem de donar les notícies reals. Llavors, si tenim un foc secundari i la tenca quedat a l'exterior, se mos desmunta la tàctica que estem fent just en aquell costat i hem de reorganitzar de nou. I com que en això en tenim experiència tant a Terres de l'Ebre com aquí especialment, doncs anem bastant sobre segur.
El que passa és que sí que és veritat que ha baixat el fum.
Estem treballant, sí. Estem treballant i per això no tan canvis aquest tipus.
Podríem fer en castellà.
Sí. Sí, a part afegeix una altra cosa que ara em deien...
Torna a parlar el conseller Elena.
...de llum hi ha 1.500, no arriba a 1.600 veïns i veïnes. Hi ha hagut una disminució perquè s'estan començant a resoldre les incidències.
Aquestes afectacions són a Portbou i també Colera o només a Portbou?
Les afectacions de llum han donat pas a que se puguin obrir línies de Llançà a Colera i de Colera a Portbou i més amunt ja. Per tant, hem donat obertura a tot arreu, per part nostra. S'està fent l'acompanyament per part de Mossos d'Esquadra.
Sí, ara estan disminuint minut a minut, diguem-ne, perquè per la feina aquesta que s'està fent. I, per tant, aquests 1.600 en aquests moments dels 4.000 i pico que hi havia fa una estona, 4.000 i escaig que hi havia fa una estona, ara no... Quins són els 3.000, doncs, que s'han reduït? No sé exactament quins són, perquè s'està fent en aquests precisos moments. I si els sembla, doncs, en castellà per a...
Doncs, podríem parlar, malgrat tot, malgrat aquest incendi que ha cremat ja 500 hectàrees, de, aparentment, bones notícies, perquè ara ho sentíem. Per una banda, els bombers són prou optimistes amb l'escenari de futur. Evidentment, no volen donar el foc per estabilitzat, ni molt menys encara, ni tan sols volen concretar si ho podríem fer aquesta tarda. Recorden que aquesta nit tornarà a créixer bastant la tramuntana, el vent, i que, per tant, això podria fer revifar qualsevol zona, però sí que admeten, doncs, que ara mateix l'escenari és prou bo si ho comparem sobretot amb el que s'ha viscut aquesta nit, no? I una altra bona notícia és que es va recuperant també el subministrament elèctric a aquests veïns, més de 3.000 veïns que havien quedat sense llum, ara ja en són uns 1.500. I altres bones notícies que ja s'estan incorporant els primers hidroavions que de moment sobrevolen aquesta zona i que, per tant, doncs, a les properes hores també podrien començar a descarregar aigua per acabar, doncs això, d'avançar en aquestes tasques d'extinció i per estabilitzar aquest incendi. Sandra, Lorenza, bon dia un cop més.
Hem sentit, doncs, aquestes paraules, igual que em dius, del conseller i de Moisés Galán, i és això, una prudència, però optimisme davant d'aquest vent que sembla que no bufarà tan fort a part del migdia i principis de la tarda, i això pugui ajudar... Doncs això, que els efectius aeris puguin multiplicar-se, puguin venir aquí a ajudar-nos i que això, doncs, pugui ser així. Com dèiem, a partir de la una sembla que ha de baixar la intensitat i els agents rurals, com us comentàvem, tenen identificada la zona d'inici d'incendi al punt aquest del Pedregar i la causa apunta a una activitat humana.
Sí, perfecte, perquè això, si no m'equivoco, no han volgut detallar, no, diguem, de moment, el tema de les possibles causes. El conseller ha estat molt prudent, però sí que els agents rurals, això, apuntaven a aquesta activitat humana. Caldrà veure exactament si estem parlant de una cosa provocada, un descuit, una imprudència, no? Això, de moment, no us donen cap pista, tampoc a vosaltres?
No, en tot cas sí que confirmen que no són per causes naturals.
Perfecte. Doncs això, n'estarem pendents ara a la propera atenció. No sé, Sandra, comentaves, em sembla que a 2:45 de la tarda hi haurà una nova reunió. No sé si, per tant, fins que es faci aquesta nova reunió, en principi no hi haurà més atencions a mitjans, o depèn de com evolucioni el foc.
Ens han comentat que les autoritats es reuniran a les 2:45 i a les 2 ens faran una altra intervenció per la premsa perquè Perfecte. Puguem comunicar-vos tota la informació d'última hora.
Doncs això, estarem al cas cap a quasi bé a les 2 del migdia si hi ha noves novetats. Sandra, moltes gràcies també per la feina que estàs fent des d'aquí a Llançà.
Gràcies, fins ara.
Pel que fa a aquest incendi, fem un minut de publicitat i de seguida intentem ampliar una mica més d'informació tornant a connectar amb alguns dels protagonistes que estan treballant en aquest incendi.
RAC 1.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé, és que m'agafes en plena segones rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Sol, platja, ara només en cal un tendal per a la terrassa i un ventilador pel menjador i a gaudir del bon temps.
Doncs vés aquest diumenge a Servei Estació i trobaràs tot el que necessites pels teus espais exteriors i per casa teva.
I en quin horari obrirà?
De 12 del migdia a 8 del vespre, sense interrupcions. Ja saps, al carrer Aragó 270 de Barcelona. Vine aquest diumenge a Servei Estació, la botiga de les solucions.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les?
La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som u. Sigueu on sigueu,
és estiu,
feu estiu,
ràdio a la barqueta,
amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u. A RAC1, cada dissabte i diumenge, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
Falten 5 minuts per 2:15 del migdia i a aquesta hora podem analitzar encara més a fons aquest incendi, com es desenvolupa, i concretament volem parlar amb uns dels protagonistes d'aquest incendi, i és que ho hem anat explicant també des de fa una estona, les ADFs, les associacions de defensa forestal, es queixen que el Departament d'Interior no els està deixant actuar tal com voldrien en aquest incendi que està tenint lloc a la zona de Portbou, de Llançà i de Colera, a l'Alt Empordà. Ara mateix ens escolta, tenim en línia Miquel Simón, president de la Federació d'ADF a la zona de l'Alt Empordà. Bon dia, Miquel.
Molt bon dia.
A veure, quina és la situació ara mateix dels ADFs? Què ha passat exactament aquest matí?
No, aquest matí, senzillament, ens hem remès a les instruccions d'ahir a la nit, a les 2 de la matinada, quan es va fer la reunió de seguiment, de que Pomés ens va dir que no necessitava cap disponibilitat dels ADFs. I aquest dematí hem vingut també aquí al centre de comandament de bombers i estem a l'espera i a la disposició de bombers per si ens necessiten, però en principi ells diuen que no necessiten cap servei dels voluntaris ni la gent del territori i estem aquí a l'espera. Bueno, ens hem organitzat, evidentment, perquè hi ha molt de parc de bombers voluntaris que estan sense disponibilitat i tots els recursos de la zona, bueno, han vingut recursos d'arreu de Catalunya, de bombers, han deixat part del territori, almenys del nostre territori desprotegit, doncs hi ha unitats d'ADF repartides, preparades per fer la primera intervenció o si s'escau, si hi hagués algun altre conat o alguna altra cosa dintre de les nostres demarcacions.
Clar, perquè la gent ho entengui, evidentment els ADFs sou els que feu aquest treball, no?, durant l'any de gestió forestal, de veure com està el bosc, de fer qualsevol actuació, i per tant enteneu que vosaltres podríeu guiar millor, no?, també els cossos de bombers per aquestes zones, que sou els que els coneixeu al terreny.
Bueno, més que, aviam, jo no dic que els bombers desconeguin el terreny, ni molt menys, el que passa que sí que és veritat que som gent del territori, que som gent que ens estimem el territori, gent propera, perquè som de la població, que coneixem i que podem fer moltes tasques, és gent preparada, amb recursos, amb vehicles, amb aigua, amb eines manuals, coneixedors dels camins, del territori, de la gent, amb una certa formació i organitzat com per donar servei, si no a primera línia, que és el que no vol bombers, i tampoc volem les ADFs, sí que per donar cobertura a urbanitzacions que estan destinant molt de recursos bombers, o per donar cobertura a aquestes urbanitzacions o aquestes zones que s'han confinat, per si hi ha un petit conat amb un jardí, amb una parcel·la buida, molt més àgil un pick-up amb aigua per moure's per aquestes organitzacions que no pas un camió de bombers, però bueno, això també ho hem demanat.
estem perdent la connexió una mica amb el Miquel, amb el Miquel Simón, president de la Federació d'ADFs a la zona. No sé, Miquel, si ara ens sents bé, tu?
Sí, perfecte.
Va, no, mira, també et volia demanar, és veritat que aquesta polèmica, entre cometes, no, va sorgir sobretot ja els incendis més greus que hi va haver l'any passat, no, cap a Artesa de Segre i també Corbera d'Ebre, això, no, que també les ADFs d'aquelles zones es queixaven d'aquesta nova normativa que regula més la seva actuació i limita, doncs, els moments en què poden actuar i no. Clar, el Departament d'Interior, per exemple, ho vincula a un tema de seguretat, no?, de que consideren que amb l'equipament, diguem, que teniu i tot plegat, doncs no estaríeu prou segurs a primera línia de foc. Vosaltres considereu que això no és així?
No, aviam, si ells contemplen això, nosaltres ho respectem i ho acceptem. El que en aquest cas ens queixem, o en aquest cas el que estem reivindicant, és que ja no estàvem volent actuar a primera línia de foc, estem volent
simplement us diu que no hi feu res, diguem, que no cal que...
Sí, o a zones més segures, o a zones que ells ja cataloguen com a segures. I vàrem tenir un cas concret que era aquest, no? Hi havia cossos de Mossos, hi havia altra gent dintre d'una urbanització, i quan Bombers ens va dir no podeu actuar de vosaltres perquè no som responsables de la vostra seguretat, jo soc tu més responsable de seguretat de Bombers, clar, el cap de Mossos, ell va reaccionar i diu, i corren perill els meus agents que estan allà. I diu, no, jo és una zona segura, no hi ha cap mena de problema. I diu, doncs escolta, per què no podem actuar els ADF? Si m'al·legues problemes de seguretat, si ja estàs dient que jo és una zona segura. I destina tots els recursos de Bombers a les zones més perilloses, a les zones que estàs dient que són prioritàries per controlar o per treballar en l'incendi. Bueno, sí, al final es remeten al PAGI, que és el llibre de ruta o el protocol que tenen de seguir, i ja està. És el que, al final és el que tu estaves dient, que s'està repetint ja des de l'any passat, i ens limita molt, i a part, i aquest PAGI és interpretable, hi ha gent que interpreta d'una manera, hi ha gent que interpreta d'una altra. Malauradament, la població del país té un voluntariat amb uns recursos no il·limitats, però sí amb molts de recursos que els estem desprofitant, i la gent del territori es posa nerviosa perquè diu, hòstia, se'ns està cremant casa nostra, podem fer-hi coses, i no ens ho deixen fer.
Per també una mica marxar amb un millor gust de boca, no sé, també et volia demanar, Miquel, que és veritat que s'ha destacat moltíssim, no?, que aquesta zona per on ha corregut l'incendi o part d'ella, entre cometes, si no ha avançat tant com podria haver estat en altres condicions, tenint en compte aquest fort vent, també és per la bona situació, per exemple, del terreny en alguns punts, com per exemple això, no?, les pastures que hi havia, també les vinyes. Per tant, en aquest sentit sí que sembla que aquesta feina, no només evidentment d'ADFs i la gestió forestal, però que també de ramaders, de pagesos, sí que ha estat clau, no?, per evitar una mica aquest avançament encara més pronunciat d'aquest incendi.
Sí, és evident que sí, que la gestió forestal i els focs, nosaltres sempre ho diguem, els focs s'apaguen a l'hivern, s'apaguen fora de la campanya d'estiu, fent prevenció, no amb aigua. Sí, reitero que tu estàs dient, si el territori estigui, que no vol dir que estigui perfecte, ni que estigui molt bé, ni res, però sí que ha ajudat zones de pastures i zones que estaven molt netes, que i han evitat que el foc avancés amb molta més velocitat.
Perfecte, doncs Miquel Simón, president de la Federació d'ADFs de l'Alt Empordà, moltes gràcies per atendre la trucada del Via Lliure.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I quan passen 3 minuts de 1:15, seguim buscant protagonistes, històries vinculades amb aquest incendi que hi ha a la zona de l'Alt Empordà. Ara mateix tenim també en línia a Toni Carranza, que és un català que estava de vacances a Colera i que, per tant, aquest incendi també l'ha enganxat allà amb el confinament. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, tu estaves de vacances, Colera, explica'm-ho això, no ets veí del municipi.
Jo estic aquí a Colera amb un hotelet que es diu La Gambina des de dimecres, i la intenció era quedar-nos fins avui, però no podem sortir perquè la carretera està tallada i i de moment ens tenim de cara aquí.
Clar, això t'anava a dir, fins quan t'havies d'estar a Colera, ara m'ho has respost, fins avui.
Sí.
Per tant, aquesta nit ja no tenies hotel contractat, no sé, en
no.
principi, si et diuen si podreu marxar o pinta que
sí,
potser...
Sí, hem parlat amb la recepció i la senyora molt amable ens ha comentat que ens podem quedar a l'habitació, perquè a més... els que tenien que ocupar-la avui,
clar,
doncs, evidentment
poden entrar.
No puc arribar.
Està clar. Per tant, en aquest cas no hauràs d'anar a dormir al pavelló ni cap altre així...
No, afortunadament, perfecte. De moment ens podem quedar a l'hotel, sí.
Hem vist un vídeo a les xarxes que alguns veïns apagaven foc amb branques. Això ha estat així?
Sí, és el vídeo que he penjat aquest dematí
sí.
a les 9, que jo m'agrada sortir a caminar i a més avui per veure la situació com era, perquè ja he estat tota la nit... mig despert, doncs, vigilant el foc, perquè hi ha hagut moments bastant problemàtics, i he anat a l'estació de Colera i m'ha sorprès veure una parella, dos senyors grans, amb branques de pins o el que sigui, d'arbres, apagant el foc allà. M'ha deixat molt sorprès, la veritat.
I en aquell moment allà, pel que dius, estava relativament a prop d'habitatges.
Sí, sí, aquesta gent devia ser d'algun habitatge que està a uns 200 metres d'allà, de l'estació de Colera.
I aquella zona no hi havia bombers en aquell moment?
Mana'm?
No hi havia bombers en aquell moment, en aquella zona?
No, en aquella zona no hi havia cap bomber.
Uh-huh.
Ara sí que, posteriorment, en aquesta carretera, que és la carretera de la Rovellada, que va a la Cala Rovellada, ara he vist fa 20 minuts o així que han passat un parell de cotxes de bombers, però en aquell moment no hi havia ningú operatiu treballant.
Mhm. Uh-huh. Clar, entenc que, no sé si també en aquell moment heu avisat, els veïns que éreu allà, això, bombers, que s'estava aproximant a aquesta zona, us han dit alguna cosa? Sembla que hem perdut la connexió amb Toni Carranza, que ens estava explicant això, que estava passant aquí uns dies a Colera de vacances, que com que aquest confinament l'ha enganxat... Ah, el tenim, sí? No, disculpeu, em comenten que no. Doncs això, Toni Carranza, que ens estava explicant que aquests dies estava de vacances aquí a Colera i que doncs, ha hagut també de col·laborar o veure com els bombers, o en aquest cas alguns veïns doncs, intentaven apagar les flames per evitar que s'acostessin al nucli urbà. Doncs això, seguirem pendents de tot plegat. El qui sí que tenim ara mateix i qui ens escolta ja és en Toni Mur, inspector en cap dels agents rurals, que també ens podrà actualitzar una mica com estan aquestes tasques d'investigació, per una banda, de les possibles causes d'aquest incendi i també per l'altra, de l'àrea afectada per aquest incendi. En Toni Mur, molt bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada al Via Lliure.
Per tant, això creus que podem matar algú?
En Toni Mur?
Sí, però... Vent,
sembla que està tenint potser algun altre company, evidentment els agents rurals que també estan en aquest centre de comandament de Llançà, on hi també tenim la Sandra Florenza, i això evidentment segur que els companys periodistes també a la que poden doncs, intenten demanar als diversos portaveus de les diversos serveis d'emergència qualsevol detall per intentar ampliar doncs, aquesta informació. Ara sembla que sí que ens escolta en Toni Mur, inspector en cap dels agents rurals.
Sí, hola, bon dia.
Això que comentàvem, no sé si abans el conseller en la intervenció que ha fet ara a les 12 i poc minuts ha parlat ja de que la xifra actual és d'unes 500 hectàrees calcinades pel foc.
Sí, sí, aquesta és l'última actualització que hem fet de la superfície afectada. El perímetre té alguna més, perquè han quedat algunes illes sense cremar dins, però estaria proper a les 500 hectàrees afectades. Sí.
És a dir, que això que sempre es fa, diguem-ne, parleu de 500 hectàrees afectades, que no vol dir que totes hagin cremat al 100%, per dir-ho així.
Sí, el perímetre seria al voltant de les 600 hectàrees, però creiem que hi ha entre un 10 i un 15% a dins del perímetre que no ha cremat, i descomptant això estaríem al voltant de les 500 hectàrees realment afectades.
Mm-hmm. No sé si la majoria eren hectàrees o zona forestal, perquè això es comentava que hi havia bastanta zona de pastura, també algun camp, alguna vinya. Amb la zona aquesta afectada, sobretot de què estem parlant?
Bueno, majoritàriament és bosc. Mm-hmm. És bosc de pi i és un bosc que ha estat treballat i a través d'accions del Departament d'Acció Climàtica per mirar de crear discontinuïtat, sobretot en aprofitant les zones de pastures, i cosa que ha ajudat a poder fer que aquest incendi amb aquestes condicions hagi agafat fins al moment una dimensió més important.
No sé si això és competència vostra o és més de cara a bombers, però sí que es parla d'aquestes 500 hectàrees i que si fins ara s'ha comentat que la potencialitat de l'incendi eren d'unes 2.700. No sé si veient que ara mateix el foc sembla que va una mica a la baixa, s'ha reduït aquesta potencialitat d'hectàrees.
Miri, jo no li puc dir això perquè li correspondria donar resposta a aquesta pregunta a bombers. Sí que ara mateix el foc sembla que està en millors condicions que aquesta nit, vull dir que l'evolució és favorable, però el potencial que en aquest moment podria tenir, no, jo no l'he pogut dir, li hauríem de donar resposta al cos de bombers.
D'acord, doncs li pregunto si per una qüestió que sí que depèn directament de gent rurals, el tema de les causes, no? S'apuntava a causes humanes com a origen d'aquest incendi, no sé si ens pot precisar alguna cosa més. Què vol dir causes humanes en aquest cas?
No, el que podem dir és que ahir a la tarda vam començar de seguida que es va donar l'incendi a les tasques d'investigació, que en una primera fase es tracta d'ubicar clarament la zona d'inici de l'incendi. Això ho vam fer ahir a la tarda i aquest matí hem començat a treballar sobre quina pot haver estat la causa. Aleshores, d'entrada descartem que pugui haver estat un llamp, que seria la causa natural, però més enllà d'això no podem, encara no estem encara en condicions de concretar quina pot haver sigut la causa.
D'acord. Tot i això sí que abans el director general de Prevenció d'Incendis, Joan Delorta, ens comentava que en principi el foc s'hauria originat en una zona propera a alguna pista forestal, eh? Per tant, sí que podria indicar això, no? que sí que hi pot haver presència humana en aquella zona, diguem.
Sí, pot haver presència humana, sí, és una zona relativament freqüentada.
No és una zona aïllada, per dir-ho així.
Pel pas de vehicles hi ha una pista forestal que condueix a un embassament de Portbou i hi ha un cert trànsit de persones i vehicles. Però des d'això no podem apuntar amb aquesta dada, tampoc podem apuntar una causa en concret. És una cosa a tenir en compte a l'hora de fer la investigació, però en aquests moments no podem aventurar res més.
D'acord. Doncs Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Via Lliure.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Anem un segon, fem això, ara tornem ara mateix, fem quan són, falten 3 minuts per 3 quarts d'una, de seguida tornem i tractem altres temes.
Lliure, amb Eudald Martín.
Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per tothom. Famílies, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial familiar.
Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
A caiacdelter.com i al 662 15 94 69.
Quants ocells! Hi he vist tortugues!
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Sigueu on sigueu.
És estiu,
feu estiu.
Ràdio a la Barqueta.
Amb RAC1.
Cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
RAC1.
A RAC 1, cada dissabte i diumenge, Via Lliure, amb Eudald Martín.
Són pràcticament 3:15. I de seguida tornarem, ens actualitzarem pel que fa a la informació de l'incendi, a la una amb el butlletí informatiu, amb els companys informatius, però ara també volem parlar d'un tema que també està tenint bastanta sensació últimament. Josep Moragues, Marina Arbós, bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
A veure, de què ens parlareu avui, aquesta secció que titulem Ho està petant?
Aviam, la nostàlgia està a l'ordre del dia i són molts els formats televisius del passat que hem acabat romantitzant. És l'exemple, per exemple, de Plats Bruts, que segueix sent una de les sèries més vistes a la carta de TV3. Ara bé, aquest estiu hi ha un programa que ha tornat i que, malauradament, no és Plats Bruts, però també està molt bé.
Exacte, es va emetre per primera vegada l'any 1995 i va durar fins al 2005. Tenia la peculiaritat que agradava als més grans i també als més petits de casa. Molta gent reclamava que tornés i ara doncs, aquest fet s'ha fet realitat. Ha tornat Gran Prix a Televisió Espanyola.
Ha tornat 18 anys més tard, la sintonia segueix sent la mateixa, però hi ha una novetat molt friqui, i és que Ramon García hi posa veu cantant.
Ostres, no m'he fixat en això, a veure. Això abans no passava, no ho recordo.
No, ara s'ha posat a cantar Ramon García als seus 65 anys, i a més el programa ha tornat amb tota la força del món. Rècords d'audiència, 2,4 milions d'espectadors... És a dir, una de cada quatre televisions enceses el dilluns estan mirant el Gran Prix.
Això el que fa és convertir-lo en el programa amb la millor estrena televisiva d'aquest any. És un format antic, no?, però que ni de bon tros és un programa que tingui una audiència envellida, perquè segons les dades d'audiència, 2 de cada 5 joves que encenien la televisió ho feien per veure precisament el Gran Prix. Per tant, malgrat ser un clàssic, també s'imposa entre el nou públic, entre els més joves.
Sí, de fet m'he estat mirant aquests dies algun dels dos programes que s'han fet fins ara, i clar, ja he vist que sí que hi ha algunes proves mítiques, la dels troncs, per exemple. Sí. Ja en parlarem, però altres, en canvi, no. Per exemple, la típica és de la vaquilla.
Has trobat a faltar la vaquilla, Eudald?
No, jo no he trobat a faltar especialment, però ja que era una de les que més recordaves.
Era emblema,
no?
Ja era,
sí, exacte.
Obria el Gran Prix, fins i tot en el logo del programa sí. Hi ha una vaquilla. Abans hi havia una petita plaça de toros i Ramon García presentava així el bou.
Se llama Diego, la vaquilla más colega. Pesa 265 quilos y tiene 2 años y 1 mes.
Que això al final s'ha hagut d'eliminar per la llei de protecció animals i ara la vaquilla és una mena de mascota que ajuda els pobles en algunes proves.
El que sí que es manté és la rima, a l'hora de presentar la vaquilla.
Sí, això és horrible.
També una altra de les coses que s'ha modificat és la manera com es presenten les proves, no? Abans ho feien noies amb banyador fent una cançó per explicar cada pas, que era així. I ara, en canvi, el que es fa és a través d'una animació a l'estil dels videojocs clàssics que explica, no?, de què es tracta aquesta prova.
Sí, de fet, sembla que ve el Mario Bros, no?, que estigui jugant al Mario Bros.
Correcte.
Doncs escolteu, és que aquest dilluns a la nit veurem un poble català en aquest Gran Prix, i per això també en volíem parlar avui. Per tant, estigueu molt atents a l'edició d'aquest dilluns del Gran Prix, i concretament és Cervelló, municipi del Baix Llobregat, que s'enfrontarà a Aguilar de Campo, de Palència. Per parlar-ne, per tant, a aquesta hora podem saludar a José Ignacio Aparicio Siria, alcalde de Cervelló, que ja ens està escoltant. Bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia. Què tal?
A veure, què tal? Aquesta és la primera vegada que un poble del Baix Llobregat hi participa. No sé com us va arribar la proposta.
Doncs mira, ens va arribar a través d'un correu electrònic.
Si és el programa el que es posa en contacte amb vosaltres?
Sí, el programa es posarà en contacte amb nosaltres a través d'un correu electrònic, que si volíem participar, etcètera, etcètera. Llavors, jo rebo el correu i dic, ostres, això seria una molt bona oportunitat per donar a conèixer el nostre municipi. És petit, és meravellós, és molt bonic. Estem al costat de Barcelona, però seria maco que la gent el conegués, que el posés al mapa. I llavors vaig sortir al carrer i vaig començar a preguntar, escolta, us enviaria, us en recordeu aquell programa, el Gran Prix, us agradaria... Escolta, vaig fer una enquesta ràpida, aquesta de 25-30 persones, és que tothom va estar encantat. Doncs jo vaig contestar que sí, que volíem. I a partir d'aquí el que vam fer és enviar... Bueno, si voleu us explico com van seleccionar els municipis.
Sí.
Mira, vam fer un sorteig davant notari per veure quines comunitats autònomes podien participar, perquè només podien haver...
Anava a dir, és una per territori, una per comunitat autònoma.
No, només podien participar 8 pobles.
Sí, esclar.
Per això vam fer un sorteig i llavors van seleccionar 8. D'aquestes 8, doncs Catalunya estava.
Uh-huh.
I llavors van enviar correus a tots els municipis d'entre 5.000 i 10.000 habitants.
Uh-huh.
Els que vam contestar, llavors ens van proposar de fer un vídeo de 3 minuts aproximadament explicant com era el municipi de forma divertida, però també explicant totes les coses que tenia.
I el vídeo, perdó, el va haver de fer vostè com a alcalde o era algun dels...
Bueno, en aquest cas, a veure, jo vaig estudiar periodisme, publicitat, i a la gràcia. Llavors jo
té dots de comunicació.
Jugava amb avantatge, aleshores.
Van dir que els vídeos de Catalunya eren els millors amb diferència. Això m'ho va dir la gent de la productora. Amb diferència. I si a sobre van seleccionar el nostre, doncs jo estic encantat, de veritat. És molt divertit. No sé si el posaran o no el posaran, si no, jo quan passi el programa, evidentment, el posaré perquè és superdivertit. I a més, mostra totes les coses que tenim a nivell cultural, esportiu, patrimoni cultural, natural, arquitectònic. A veure, Cervelló és molt maco. Estem a 15 quilòmetres de Barcelona, 15-20 quilòmetres, i tenim totes les coses bones de la capital, però vivim en plena natura. Però al final són 25 quilòmetres quadrats, dels quals la gran majoria són tots boscos i muntanyes. Bueno, no sé si el coneixeu, però l'heu de visitar.
Aleshores, en cap moment vau dubtar, no?, de participar. Us vau llançar a la piscina, amb aquesta enquesta del poble, més que li feia molta il·lusió.
Ens vam llançar a la piscina. Jo penso que era una oportunitat també molt divertida de cohesionar la gent. Havíem de portar 100 persones de públic més un equip de 35 persones. Ho vam posar per xarxes. No vam fer una selecció d'un equip. Anem a fer una selecció dels millors dels millors. Escolta, vam agafar els primers que es van apuntar. Perquè aquí primava les ganes de passar-s'ho bé, la il·lusió... A veure, evidentment també es van apuntar ràpidament gent del nostre complex esportiu, de Seraqua, però teníem de tot. D'aquesta manera, després, la selecció de quina prova fa cada persona del teu equip, això la fan allà al programa, ja no som nosaltres.
No es pot triar. Ah.
Nosaltres no, nosaltres portem l'equip. I ells diuen, doncs aquest farà aquesta prova, aquest farà aquesta altra. Vale? Uh-huh. I bueno, doncs ja està, érem un equip polivalent. Al final feien de tot. De tota manera, les proves... ja han vist algun programa, no? Doncs, són d'un component també de sort. De sort i de no caure. I al final és un programa per riure. Riure i passar-s'ho bé en família, que és del que es tracta. I de moment estan tenint èxit, com heu dit al principi del programa. És veritat que els programes que han posat fins ara, doncs, déu-n'hi-do la gent que
encés
la tele, no?
Però sí. I també pels més romàntics del Grand Prix s'ha de dir una cosa, i és que això està gravat, d'acord? Això es va gravar fa un temps. Aleshores, jo li vull preguntar a l'alcalde què tal el viatge, perquè això es grava a Calatayud. Què tal el viatge fins a Calatayud i què tal el moment de la gravació? No?
No, es gravava a Fuenlabrada.
Ah, sí?
Llavors nosaltres, bueno, havíem de fer un viatge superllarg.
Clar.
Vam sortir a les 11 de la nit en autocar. En dos autocars, el públic i els concursants. Uh-huh. Llavors sortíem en autocar a les 4 de la matinada, un dels dos autocars es va trencar a Calatayud. Allà sí que s'ha trencat.
Vale, allà va ser la parada.
Una hora i mitja esperant que portessin un altre autocar. Vam arribar allà a la matinada, llavors el públic tenia unes hores lliures i l'equip, doncs ja els van dir les proves que farien, com les farien, i els vam explicar una mica la dinàmica del programa. Això en què es tradueix? Es tradueix en que una gravació d'aquesta és molt llarga. Clar, vam començar al migdia i vam acabar pràcticament a les 12 de la nit.
Doncs a última
hora, en els descansos, la nostra grada es dormia directament. però déu-n'hi-do les ganes que tenien i la força amb la que van animar. Molt bé, molt bé.
I escolti, els concursants han d'entrenar d'alguna manera o no? Perquè, clar, com s'entrena això? Perquè això dels troncs i tal, han fet alguna mena d'entrenament o és a provar sort?
No, és que a més no es va donar temps. Va ser tan ràpid la preselecció, i a continuació el que ens expliquessin què havíem de fer. Com havien de ser els participants? Perquè havien de ser que no sobrepassessin d'una alçada, suposo que és per tota la parafernàlia de tractes que tenen, després per disfressar-los, etcètera.
que no havien de ser de més d'un pes X. Va ser tan ràpid que no donava. De tota manera, a veure, tampoc són, no és una marató. Vull dir que al final, jo què sé, doncs si has de passar els rulos, doncs qualsevol de vosaltres segurament els passaríeu, i si no caieu a l'aigua, i d'això es tracta, que caieu i que la gent rigui. No vam fer una preparació específica ni singular per programa. Vam anar, bueno, a peixe descubierto, com diuen.
I aquesta setmana que heu estat de festa major, suposo que molta festa, però no sé si encara us queden forces per preparar alguna cosa de cara a dilluns, no sé si muntareu alguna mena de pantalla, si us reunireu, sí, per veure'l.
Sí, hem quedat a l'Ateneu, tenim l'Ateneu que està al centre del poble, i llavors obrirem una de les sales, la sala Tarradellas. Ja sabeu que a Cervelló és on va néixer el Josep Tarradellas, el president de la Generalitat, i on el tenim enterrat. I llavors en una de les sales, a la sala Tarradellas, tenim allà, posarem una pantalla, posarem, pues, i emetrem en directe, i hem convocat a tota la gent que vulgui anar, a la gent del públic, evidentment, dels que van viatjar fins a Madrid, i també a la gent de l'equip. Bueno, doncs serà una estona allà, doncs, divertida per recordar, amb perdó, totes les hòsties que es van fotre i totes les proves, perquè la veritat és que el millor record que t'emportes és el divertit.
I de fet, també l'alcalde... Sí, perdó.
Sí, no, i el bon rotllo,
sí,
que es genera amb d'altra població. En aquest cas, doncs, era Vilar de Campó, no? I, bueno, les aficions molt bé, les dues, molt bé, molt bé, molt bé. Amb l'alcaldessa, genial també, vull dir que no és una competició, no és un partit de futbol que acabes d'aquella manera, no, va ser molt maco, molt divertit, tots donant-nos abraçades al mig de les proves, però també al final de tot, o sigui, i jo em quedo això amb la part més amistosa, no?, i més amable de la competició.
Sí, això que dèiem, que a més l'alcalde té molt de protagonisme, perquè també està la patata calenta, està la prova final, que és molt complicada. Vostè també ha hagut d'entrenar una mica o no?
Bueno, jo la prova final no sabia què prova posarien. Jo sabia que era... M'havien comentat una cosa que era el diccionari o era un tema cultural. Jo, els temes culturals, jo em puc defendre bastant bé, en principi. El diccionari, al final, no deixa de ser una loteria, evidentment, per mi i per tothom. Perquè,
sí, perquè les paraules que hi posen, déu-n'hi-do, eh?
Les paraules que posen no són les més fàcils del món, llavors és un 50%. I, bueno, i aquí, doncs, també tu jugues molt perquè hi ha molts punts en joc en l'última pregunta. Però, bueno, forma part del concurs. Jo, si fos el productor d'aquest concurs, jo penso que la última pregunta ho faria d'una altra manera, perquè tu jugues tot molt a l'atrat, en el moment. Però, bueno, a veure, que el concurs és divertit i tampoc es tracta de... A veure, que no és un mundial, eh?
No, però és veritat que més enllà de la diversió de participar al Grand Prix, això també és una perdó pel poble, no? De fet, es veu que els que apareixen aquí al Grand Prix després disparen les seves cerques a Google, perquè tothom vol saber una mica més d'aquell poble. Vosaltres, això creieu que us pot afectar? Ja també ho hem tingut en compte, o és una més a més?
A mi m'agradaria que afectés. A veure, sobretot, a veure, tenim un restaurant allà molt bon, tenim l'hotel de Can Rafel també, que és un lloc magnífic aquí al costat de Barcelona, el Secret del Vell, tenim la braceria, la Masia, tenim un lloc molt bonic, però a més també de natura. De natura tenim uns espais que s'hi semblen a l'Antílop Canyon, tenim la sort de tenir una pedra vermella, una pedra roja, que és molt característica. Tenim un castell del segle IX, una església del segle IX, un estil del segle XIII, que és el millor exemple del romànic.
Tot això ho explicàveu al vídeo, no? Tot,
sí, això queda recollit al vídeo, segur, no?
Tot això recollit al vídeo.
Això ho podreu veure.
Perfecte.
Doncs, a la ràdio no es pot veure, ho explicava.
Exacte. Doncs estarem molt, molt atents, José Ignacio Aparicio Ciri, alcalde de Cervelló, que a partir de dilluns, aquest dilluns, el podrem veure en el programa El Gran Prix. Molta sort, malgrat que, com diem, el programa està gravat, però igualment, molta sort amb l'emissió d'aquest programa, i a veure, doncs, això, si passeu de ronda i els veiem més endavant.
Aviam.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, de veritat.
Que vagi molt bé, gràcies.
Vinga, adéu.
Doncs això, vosaltres estareu al cas, espero, dilluns.
Estarem al cas.
Com cada dilluns, Eudald. Jo, el dilluns per la nit, només miro el Gran Prix.
Perfecte.
Vols fer un test rapidíssim per saber si tu aconseguiries que Torelló, que és el teu poble, el lloc que t'ha vist néixer, guanyaria el Gran Prix de la teva mà?
Vinga, va, som-hi.
Primera pregunta. Eudald, quan vas a banyar-te a un riu, què és el que més t'agrada fer? A, saltar de pedra en pedra sense tocar l'aigua. B, caçar peixos. C, estirar-te com una nútria al llit del riu. O D, queixar-te tota l'estona, que l'aigua està molt freda.
Mira, hauré d'admetre que sóc poc de riu, eh? O sigui, si no està molt net, sóc d'aquests que no li agrada gaire el riu. Llavors, et diria que la D, queixar-se tota l'estona que l'aigua està freda, o saltar de pedra a pedra sense tocar l'aigua.
Posarem la D, de moment.
Val.
La segona pregunta que tenim preparada és: quin era el teu programa preferit quan eres petit? A, Humor Amarillo. B, Bola de Drac. C, Els Teletubbies. O D, La Bonoloto.
No, aquí no tinc cap dubte, Bola de Drac. Sí, Bola sí, 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 cap dubte.
Tercera i última, quan vas al gimnàs, Eudald, quin tipus d'usuari ets? A, el que té una rutina marcada. B, el que camina amb una cantimplora plena de proteïnes i que corregeix els altres.